de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Passen 6 minuts de les 10 del matí i entomem la segona hora del Penedès en xarxa parlant de la Bisbal del Penedès, que ha engegat formació amb l'objectiu de dinamitzar i promocionar el comerç bisbalenc a través d'Instagram. Però aquesta només serà la primera d'una sèrie d'accions per tal que els comerços de la Bisbal surtin endavant amb la crisi de la Covid-19. Anem fins a Domenys Ràdio. Lourdes, explica'ns.
Bona, Sílvia. Doncs perquè ens expliqui com seran aquestes accions, tenim a la Judit Vidal, ella regidora de promoció econòmica de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia, Judit, i benvinguda de nou al Penedès en xarxa.
Moltes gràcies, Lourdes. Un plaer sempre.
Hem vist una part d'aquesta iniciativa que heu agafat per tal de dinamitzar i promocionar el comerç bisbalenc, però després ens aniràs explicant una mica tot plegat, perquè no només aquesta, que serà de cara sobretot a Nadal i que es posarà en concret a una setmana determinada, sinó que des de fa unes setmanes enrere, des de les primeres restriccions que es posaven en marxa des de la Generalitat, també el mercat setmanal que feu els dimecres també ha canviat una mica, no?
Sí. El mercat s'ha convertit en un mercat bisbalenc. Degut a les restriccions, nosaltres ens era molt difícil fer un mercat d'un 30% d'ocupació, llavors vam decidir oferir a tots els bisbalencs amb comerç que volguessin muntar la seva paradeta fora que ho fessin, i la veritat és que està funcionant molt bé. Tenim 5 parades de persones bisbalenques, des del restaurant Ull de Llebre amb els seus encàrrecs de pollastres i menjars per emportar, la Lorena del Tristres Creacions, que fa unes mascaretes brodades precioses i té roba interior i roba de casa, l'Àngela Saumoi, que és una artesana del vidre i ara fa moltes coses que poden convertir-se en regals nadalencs, i l'Antònia Poc, que és una pintora bisbalenca que ens ofereix els seus quadres.
Déu-n'hi-do, la Bisbal és un municipi ple d'artistes, sigui de cuina, sigui d'altres classes o categories, no? Però...
Sí, totalment. Tothom és el poble que ho porta, això, és el vent.
Bé, anem a parlar precisament d'aquesta dinamització. El passat dimarts, al Centre Municipal de Cultura, doncs acollíeu aquesta primera classe de formació. Però explica'ns tot plegat com ha sorgit i com són aquestes formacions i fins quan duraran.
Bé, nosaltres ens vam plantejar poder fer alguna cosa per dinamitzar el comerç local. És un comerç que durant tota la pandèmia ha estat molt al peu del canó, amb repartiments a domicili, sempre a prop de les persones del municipi, i voldríem tornar-los el seu esforç d'alguna manera amb una mica de dinamització del comerç. Vam parlar amb la Cambra de Comerç de Tarragona, amb els que hi tenim molt bona relació i hem col·laborat moltes vegades, i ells ens van oferir una formació per, sobretot, professionalitzar l'ús de les xarxes socials. I així ho vam fer, vam parlar amb tots els comerços i tots els que estaven interessats per citar-los per començar aquesta formació. Les circumstàncies han fet que no pugui ser com nosaltres volíem, que fos una formació presencial i al final haurà de ser tota telemàtica. I aquest dimarts, com bé has dit, va començar l'explicació amb petitíssims grups de 6-7 persones com a molt. Els hi vam explicar un per un, vam poder instal·lar el seu Instagram, qui no el tingués, el Telegram, que formarà part de la seva manera de comunicar-se entre ells, explicar-los com funcionaria la plataforma Zoom, i crec que tots estan força motivats i que comencen demà dimarts. O sigui que esperem que s'ho passin sobretot molt bé. Després la Cambra de Comerç oferirà tutories personalitzades per qui ho necessiti, passarà per les botigues i els hi explicarà exactament qualsevol dubte que tinguin. Creiem que serà un èxit.
Perquè aquesta, dins de tots els comerços que té la Bisbal del Penedès, quants s'han apuntat per fer aquesta formació?
Bé, s'han apuntat uns 24 comerços, hi ha de tot aquí, des de persones autònomes fins a bars, als restaurants, botigues, amb botiga física, una mica de tot. Algunes persones podran seguir la segona part de la promoció, que ara t'explicaré, i d'altres s'apunten més per aquesta primera part de formació, perquè la segona part, si no tenen botiga física, no, potser no els compet tant. també tenim la part del revés, eh? També tenim algunes persones que han decidit no apuntar-se a la formació per un problema d'horaris, per un problema del que sigui, i que potser sí que faran la segona part de la promoció nadalenca.
Aquesta formació acaba el 10 de desembre, si no vaig errada, i hi haurà la següent acció, no?, que aquí sí que hi té molt a veure l'Ajuntament, a part de la banda que posen els negocis.
Sí, la segona part, que és una part més ja de cara a les persones, als compradors, és una part de promoció nadalenca pròpiament dita, que durarà una miqueta més d'una setmana i que consistirà en algunes accions. Per exemple, a l'Ajuntament els hi donarà a tots els botiguers que així ho vulguin uns targetons que les persones podran omplir amb 5 caselles diferents de 5 botigues diferents. Aquest targetó podrà ser retornat a l'Ajuntament amb els noms i cognoms i el telèfon de la persona que ho retorni. Llavors li farem un petit obsequi. He portat el merchandising, però com és la ràdio, això no ho podeu veure. Els hi regalarem una llumeta nadalenca.
No ho podran veure, però ho podran veure a través de les xarxes socials quan vengem la foto.
Els hi regalarem una llumeta nadalenca i podran dipositar la seva cartolina en unes urnes que quedaran custodiades a l'Ajuntament. També durant aquesta promoció l'Ajuntament ha fet unes bosses que també entregarà a les botigues perquè la gent s'hi pugui fer fotos i etiquetar el hashtag de la botiga per així fer més divulgació. No, havíem pensat en un fotocall, però com encara és una cosa molt complicada passar-se les coses d'unes mans a les altres, doncs, ho farem amb les bosses i se les podran emportar a casa. I després, al final de tot, la sorpresa, que serà que farem un sorteig entre totes les cartolines que han portat a l'Ajuntament plenes amb els 5 comerços diferents i sortejarem 2 vals de 100 euros cada val per gastar en el comerç bisbalenc. Amb vals de 10 euros, 100 euros dividits en vals de 10 euros perquè sigui més senzill, i això ho podran emplear les botigues bisbalenques que s'hagin adherit a les promocions.
Déu-n'hi-do, no està gens malament, no?
No. Nosaltres sempre pensem que tenim moltes coses a la Bisbal, que no cal moure's de la Bisbal per comprar, que a la Bisbal hi ha de tot. Jo això n'he fet molta bandera i moltes persones, i que hem de ser agraïts amb el comerç de la Bisbal, que ens ha donat la millor qualitat i el millor servei durant aquest temps de pandèmia.
Doncs la veritat és que vosaltres heu vist com, no només com la resta, però sí que el mes de març, el 14 de març, entrava en vigor un primer estat d'alarma, després semblava que mica en mica, i ara no sé si et posaré en un compromís, però els bars han portat la pitjor part d'aquesta nova o aquesta segona onada de la Covid-19. No sé si us sembla just o no, perquè una cosa, i és una cosa de les que hem dit molt aquí al Penedès en Xarxa, és que és molt diferent una ciutat com Barcelona, doncs com pot ser Terrassa, Sabadell, i una altra cosa és la Bisbal del Penedès o municipis més tranquils, per dir-ho d'alguna manera.
No és cap compromís. Jo he estat en contra del tancament dels bars i restaurants des del primer dia, també de les estètiques. A la Bisbal també tenim, també tenim estètica, i crec que no se'ns ha tractat de manera justa els municipis que teníem molt pocs contagis i que teníem una ràtio estupenda de coronavirus, i se'ns ha tractat igual que municipis molt més grans amb molts més contagis. No, crec que es podria haver fet de moltes maneres, es podria haver deixat obrir pels dinars, fins a l'hora de berenar, el que sigui, que es podria haver fet. Jo no vaig creure fins a l'últim moment que de veritat tancarien tots els bars i restaurants. De fet, el dia que va sortir la llei, jo estava prenent un cafè en un dels bars de la Bisbal, la noia del bar em va preguntar, jo li vaig dir, no, Això a Barcelona potser sí, però aquí no passarà. Jo crec que és una injustícia que han condemnat a molta gent a tenir moltes dificultats sense necessitat, i no estic gens d'acord. Després aquí hi ha una cosa en la que no hi pensem tampoc, i és que hi ha molta gent que necessita dinar fora. No per una qüestió de gust, sinó que necessita dinar fora, que són transportistes, treballadors, i aquestes persones també les hem condemnat a menjar pràcticament un mes d'entrepans. I a mi em sembla absolutament una injustícia.
Pel que fa a bars i restaurants, hem vist com molts ajuntaments doncs estan plantejant el tema de treure o condonar la taxa d'ocupació de la via pública. Vosaltres us ho heu plantejat en algun moment?
Nosaltres no tenim taxa de terrasses, no tenim normativa, per tant no tenim taxa. Nosaltres des del primer dia li vam dir als bars i restaurants que fessin l'ocupació màxima que ells creiessin que podien fer sense interrompre el trànsit i que nosaltres, no sé com dir-ho, no els renyaríem, diguéssim, perquè tampoc el no tenir normativa de terrasses tampoc ens hi podem posar massa durs. Ells han sigut respectuosos absolutament, han allargat el que han pogut les terrasses sense interrompre ni tràfic ni a ningú ni causar ni un sol problema. Per tant, per suposat hauríem condonat les taxes, però com no les tenim,
doncs no teniu aquest problema, no directament.
No.
Judit, vau fer unes ajudes, vau ser dels primers que posaven en marxa unes ajudes al mes de maig. Com han anat aquestes ajudes? Si us esteu plantejant fer una segona tongada per tota aquesta gent que ho està passant tan malament?
Si vam fer unes ajudes, nosaltres en tenim algunes fixes de tots els anys, com les de nous autònoms o a les empreses per nous empleats. Aquestes també formen part, també han servit una mica com ajudes Covid, sobretot les dels nous autònoms. I les ajudes que vam fer especials pel Covid han anat bé, vam ser els primers. No han anat tot el bé que nosaltres hauríem volgut, perquè no han pogut donar tots els diners que teníem previstos donar, perquè, bé, potser els ajustos no eren els correctes. També hem d'entendre que eren unes ajudes que només es podien presentar telemàticament pel problema de la pandèmia, que llavors estaven totes les coses tancades. Encara no estem acostumats del tot a fer-ho telemàticament. S'han enlentit molt, els resultats s'han enlentit molt precisament per això. I ara, com tenim un remanent important que ens ha quedat d'aquestes ajudes, traurem unes altres, ja estan al forn, com qui diu, que creiem que havent après de l'experiència d'aquestes, de les que estem orgullosos, però que hauríem d'estar-ne més orgullosos, seran més fàcils per tothom, més fàcils per les persones que les han d'entrar, perquè ara l'Ajuntament està obert i tindran ajuda especial només per això quan arribin, i també nosaltres hem d'aprendre a ser més ràpids amb la resposta. Això és un problema que tenen les administracions i hem de fer una mica d'autocrítica amb això. No és culpa de ningú, nosaltres ho vam fer per suposat amb tota la bona voluntat del món i les persones que van entrar a les ajudes també, però hem de ser més precisos amb les coses que demanem i amb les coses que les persones ofereixen.
De fet, aquesta autocrítica també l'exposava l'Ajuntament de l'Arboç fa no gaire en una notícia, precisament perquè sí que és veritat que tots va ocórrer bastant a nivell de anem a ajudar, no? Però sí que és veritat que la resposta o el tema de certificació digital no tothom en sàpia. A més, és com molt complexa, més la burocràcia de posar a l'abast unes ajudes, també tenint en compte que el romanent, en principi, i es parlava de que el govern central se'l quedava.
Sí, sembla que al final no serà així, ho celebrem. Nosaltres hem sigut des de l'inici, com la majoria d'ajuntaments de la comarca, absoluts defensors de que els diners de la Bisbal eren per la Bisbal, dels romanents de cada poble eren de cada poble, i més ara, que faran falta a tots els que tinguem i més. I sí, l'autocrítica és important, no és culpa de ningú, ni de l'Ajuntament, ni de... Però, clar, les persones, tots, hem d'aprendre que cada vegada tindrem més necessitat de fer les coses telemàticament. Llavors l'Ajuntament potser ha de posar totes les armes possibles per ajudar les persones a que ho puguin fer així. I amb l'Ajuntament tancat era molt complicat i bé, estem contents, hem pogut ajudar moltes persones i a moltes empreses amb aquestes ajudes, però esperem que les següents, que sortiran dintre de molt poc, encara siguin més efectives.
De fet, algun ajuntament també havia comentat que una de les principals problemàtiques que s'havien trobat és que molta gent no sabia com fer-ho telemàticament.
Sí, clar, això és un problema recurrent, eh? La llei et diu que has de fer cada vegada més coses telemàtiques, però no et donen cap arma per ensenyar-li a les persones que les has de fer més telemàtiques. Nosaltres voldríem contractar una persona, poso un exemple, només per ajudar les altres persones a fer les coses telemàticament. La llei no ens ho permet.
Clar.
No ens permet la contractació. Llavors, a vegades les lleis les fan persones assentades en un despatx lluny que no han vingut mai a un poble com aquest que estem ara o com el meu a veure com és la, com estan informatitzades les persones. Les persones tenen moltes ganes de fer-ho bé, moltes ganes d'aprendre-ho, però necessiten recursos. Això és, tot ha funcionat igual durant tot aquest temps amb totes aquestes coses. Tots hem après a comunicar-nos per Zoom, per Jitsi, per no sé quantes coses més. I jo sóc una persona de 50 anys. Posem-nos en el lloc d'una persona de 70.
Clar, que no ho ha necessitat potser mai. Clar. I li resulta força complex tot això.
Hem d'entendre el nivell que tenim als nostres municipis. El nivell informàtic, eh?
Sí,
el nivell és boníssim i la gent té moltes ganes d'aprendre, però l'hem d'ajudar a aprendre. Ningú ha nascut ensenyat amb un teclat d'ordinador al davant més que la meva filla de 15 anys.
Exacte, segons quines generacions. Però és cert que el certificat electrònic i tot això no, plegat, no és fàcil, ni molt menys.
Nosaltres som un dels pobles que fa certificats electrònics a la comarca, un dels que tenim l'acreditació, i la veritat és que la persona que els fa l'Ajuntament de la Bisbal te'l fa ell, te l'instal·la ell, si li portes, vull dir, t'ho facilita el màxim possible, però és complicat. Han vingut moltes persones sense saber ni de lo que els... O sigui, pensant que sortirien d'allà amb una targeta a la mà, amb una cosa física, clar, és que és molt complicat entendre totes aquestes coses.
No, jo me'n recordo quan m'ho vaig haver d'instal·lar i encara estava dient, mare meva, que no entenc res. Judit, com a regidora de promoció econòmica, hi ha alguna acció que teníeu prevista, sigui de cara a Nadal, que, bueno, Nadal, Black Friday, el tenim a tocar, però de fet a Barcelona ja sortia que la cavalcada enguany serà virtual, que el que és la rebuda dels Reis d'Orient serà virtual al fòrum. Vosaltres en quin moment esteu?
Nosaltres estem en el moment de canvis, com tothom. És evident que una cavalcada com la de cada any és impossible, perquè els Reis són una cosa molt, molt important a tots els pobles i és impossible aturar els nens. Per molt que nosaltres ara inventéssim la cita prèvia, és impossible. Per tant, hi haurà Reis a la Bisbal, això és un spoiler que no sap ningú, hi haurà Reis a la Bisbal, però seran uns Reis completament diferents als que tenim fixats a la memòria de cada any. Nosaltres hem fet una reunió amb les associacions de veïns i entitats que cada any reben els Reis per explicar-los i planificar-ho. Ells estan d'acord amb nosaltres. Hi ha una de les associacions de veïns que ens farà una cosa molt especial pel patge, perquè el patge tampoc estarà allà físicament. I hi haurà Reis, però no hi haurà cavalcada. I seran uns Reis completament diferents als que tenim al cap. Però tots els nens que vulguin podran veure els Reis de ben a prop.
De moment no pots dir res més pel que estic notant. No ens diràs més exclusives.
Quedem-nos amb això. Tots els nens i nenes bisbalencs que vulguin podran veure els Reis de molt a prop.
Ens quedem amb això. Ja arribarà el moment de desvetllar una mica. Pel que tornem una mica al tema de comerç, heu demanat ajuda també o subvencions a la Diputació de Tarragona per reactivar aquests comerços locals i autònoms?
Sí, tot això que fem amb la Cambra de Comerç de Tarragona, n'hem demanat una subvenció a la Diputació de Tarragona pel seu cos i esperem que ens la concedeixin, que creiem que sí, perquè la Diputació de Tarragona, que sempre està molt al costat dels municipis, ha tret ja una línia de subvencions especials per promocions d'aquest estil.
I de cara al proper any, davant la situació, m'imagino que ja us esteu plantejant els pressupostos, que suposo que enguany serà una feinada, perquè hem de comptar que doncs heu perdut ingressos, però a banda no sabem com estarà la situació. A nivell de promoció econòmica, intentareu posar-hi més diners?
Nosaltres intentarem arribar a acords amb els botiguers sobre les seves necessitats, sobretot. Parlar amb ells de què és el que els agrada, els botiguers i els autònoms i els empresaris, què és el que els agradaria que féssim, què troben ells que necessitarien que féssim. Nosaltres tenim un contacte absolut amb, amb la gent de la Bisbal, som dels polítics que trepitgem carrer i jo n'estic molt orgullosa d'això. I després seguirem amb la promoció municipal a tope, pregonant que s'ha de comprar el comerç de proximitat i predicant amb l'exemple, perquè totes les compres que fa la Bisbal com a ajuntament, totes les que es puguin, es fan amb comerç de proximitat, i això és una, encara que sembli una tonteria, és una novetat, eh? I nosaltres, els regidors, també prediquem amb l'exemple i el que fem és donar-los tota la publicitat que ells necessitin. Això sempre, durant tot l'any. Ja vam començar quan el primer confinament i seguirem així. Ells poden anunciar-se a tots els mitjans de l'Ajuntament, per suposat gratuïtament, quan vulguin i com vulguin. I parlarem amb ells, escoltarem a veure què necessiten, que crec que és el més important. Nosaltres tenim la sort de ser un poble petitó i molt solidari, i jo crec que el comerç bisbalenc, el comerç com l'entenem, no ha patit excessivament, que els bisbalencs compren a la Bisbal i no ha patit excessivament. I després nosaltres l'any passat vam fer, aquest any ho repetirem, unes cistelles que vam regalar a totes les empreses de la Bisbal formades per coses només de la Bisbal. Això també ha servit perquè algunes persones coneguin els productes bisbalencs, alguns no bisbalencs, i que ho tinguin en compte a l'hora de fer els seus lots de Nadal pels seus treballadors i tot. Nosaltres sempre estem... som de la Bisbal i estem a tope amb la Bisbal. No sé com va explicar.
Sí. Se us nota moltíssim, perquè a més, bueno, de fet, com a anècdota, dimecres estava allà i la teva veu era la que sonava per megafonia anunciant aquest mercat que, doncs, que s'ha adequat a les circumstàncies. Judit Vidal, com sempre, un veritable plaer tenir-te aquí al Penedès en Xarxa, que ens expliquis, doncs, tot això que esteu fent per promocionar i fomentar aquest comerç bisbalenc, i endavant, i quan vulguis, ja saps, aquesta és casa teva.
Jo animo a tothom a que vingui a comprar de la Bisbal, encara que no sigui de la Bisbal, però la promoció és per tothom, que conegui les nostres botigues i els seus productes, que sempre és qualitat top a quilòmetre zero. Moltes gràcies, Lourdes.
Una abraçada.
Amb Cool and the Gang i aquest fresh, fresquet, com el matí d'aquest dilluns, arribarem a 11:15, cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i seguirem amb el Penedès en un clic, aquesta secció que us explica com fer millors fotografies.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. El servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní i Martorell es mantindrà fins al 12 de desembre pel retard de les obres d'ADIF. Derivat del retard de les obres que està executant ADIF, Rodalies de Catalunya no podrà restablir el servei ferroviari a la línia R4 entre les estacions de Martorell i Sant Sadurní d'Anoia fins al 13 de desembre. Aquestes actuacions havien de finalitzar el 15 de novembre. Des del 25 de juliol, a causa de les obres d'adequació del túnel de Martorell realitzades per ADIF, necessàries per la construcció del corredor mediterrani, s'estan executant treballs en diferents punts de la xarxa de Rodalies que afecten la circulació de trens de la línia R4. Amb aquesta demora, els terminis previstos per ADIF, els usuaris afectats de la línia R4 hauran de continuar fent ús del transport alternatiu per carretera que estableix Renfe per facilitar la mobilitat dels viatgers a les estacions de Martorell, Gelida i Sant Sadurní. Demà hi ha ple extraordinari de l'Ajuntament d'Olèrdola. L'aprovació del pressupost municipal per l'any 2021 és el punt més destacat dels inclosos en l'ordre del dia del ple extraordinari de l'Ajuntament d'Olèrdola, convocat aquest dimarts a 8:15. El ple es farà per videoconferència i es podrà seguir pel canal de YouTube de Local Red. Un altre dels punts destacats que es tractaran en la sessió serà l'expropiació de mutu acord amb la parròquia dels terrenys situats al costat del barri de la Rectoria de Sant Pere Molanta. El ple també contempla donar llum verda a la licitació del nou contracte de serveis de neteja, manteniment i conservació de zones verdes, parcs, arbrat i jardineres públiques del municipi. El jutge paralitza el desallotjament del Club Segle XX de la Bisbal del Penedès. El jutjat contenciós administratiu de Tarragona ha acceptat provisionalment la mesura cautelar que va sol·licitar el Club de la Bisbal del Penedès per paralitzar l'obra de desallotjament que va ordenar l'Ajuntament a l'entitat per deixar les instal·lacions del poliesportiu municipal en un mes. El Club Segle XX va al·legar que havia presentat un recurs contra el decret de l'Ajuntament que considerava nul el contracte de lloguer aprovat pel mateix consistori l'any 2013. L'entitat considerava que mentre no es resolgués el recurs, l'Ajuntament mancava de potestat per exigir el desallotjament. El jutjat també ho ha considerat així. Afegeix que queda suspès l'acord de l'Ajuntament que considerava la nul·litat de contracte fins que es resolgui en el jutjat. El Club Segle XX demana a l'equip de govern que reconsideri la seva postura per poder seguir a les instal·lacions fins que se celebri el judici. L'Ajuntament de la Bisbal donava un mes a l'entitat Segle XX per deixar les instal·lacions del poliesportiu en el qual porten dècades. L'acceptació provisional per part del jutjat de la sol·licitud de l'entitat pot ser recorreguda, però l'Ajuntament no presentarà al·legacions. I acabem explicant-vos que el Casal reprograma diversos espectacles teatrals. Davant la incertesa de l'evolució de les noves mesures de restricció al territori de Catalunya durant el que resta de mes de novembre, l'entitat ha decidit fer alguns canvis a la programació teatral per adequar-la a possibles escenaris de futur. L'espectacle Una nit amb el Mag Lari es reprograma el dissabte 6 de febrer. També canvia l'hora de la doble sessió, que es farà a les 6 de la tarda i a 8:45 del vespre, d'acord amb la normativa de restricció de mobilitat nocturna. A aquelles persones que no els vagi bé el canvi de data se'ls retornarà l'import de les entrades pel mateix canal pel qual van ser adquirides. Un altre espectacle afectat és el concert Per qui ens agrada Bruce Springsteen, de Manel Fuentes, que queda anul·lat fins que no es trobi una nova data per tal de reprogramar-lo.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa.
Si us interessa la fotografia, de ben segur que la secció Penedès en un clic no us deixarà indiferents. Avui, l'Ignasi Blanca ens dona recomanacions pràctiques per fer fotografies nocturnes. Conversa amb ell des de Canal 20, el nostre company Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, ens retrobem en aquesta secció dedicada a la fotografia, al Penedès en un clic, al Penedès en xarxa, conversant en aquest cas amb un dels dos Ignasis, l'Ignasi Blanca. No tenim l'Ignasi Pallissa. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ignasi Blanca, que avui ens parlarà de fotografia nocturna. Si ja és difícil fer una bona fotografia en qualsevol de les condicions ambientals, fer una bona foto de fotografia de nit és encara més complicat, no?
Bé, a veure, se'ns complica una mica la cosa perquè clar, tots els automatismes que podem fer servir durant el dia no ens funcionen durant la nit, no? Perquè clar, està a les fosques, la càmera no mereix la llum, no saps, la càmera sempre dirà que està fosca. Si ho tens tot en automàtic et farà pujar la ISO, et farà tirar una foto amb una exposició molt llarga, et farà obertura al màxim d'obert possible, no? I a vegades que ens interessarà i a vegades que no, no? Llavors, dintre la fotografia nocturna, doncs, bé, podem trobar diferents temàtiques, no? Tenim el light painting, per exemple, que és una tècnica de pintar amb llum, paisatge, doncs, amb una Via Làctea, amb Star Trails, val? I si vols comencem a detallar una mica,
sí,
perquè si no ens allargarem. A veure, clar, per una Via Làctea, val? Per exemple, bueno, partint de la base de que tota fotografia nocturna necessitarem trípode, perquè seran exposicions llargues, no pots fer una fotografia nocturna amb alçada, per així dir-ho, tot i que està avançant molt les càmeres i de més, per la majoria de fotografies que volem fer necessitem un trípode, vale? Per deixar la càmera ben estabilitzada, que no se'ns mogui, i, vale? Són exposicions normalment de més d'un segon, val? I tot, ja et dic, tot i que les càmeres han avançat molt, millor fer un trípode i assegurar-nos, vale? Llavors, trípode, en alguns casos hi ha algunes càmeres que necessitaran disparador, hi haurà d'altres que no, val? I en principi, doncs, mode bulb, que és mode per especial de càmera per disparar a una llarga exposició, val? O sigui, i fins a 30 segons normalment no necessites el mode bulb, val? El mode bulb és per a partir de 30 segons i és normalment quan necessites també el disparador. Val? Fins a 30 segons tu pots donar-li a la càmera i et dispara i no passa res, fa els 15 segons, es para, tornes a disparar, tot i que pots moure la càmera i millor evitar també, doncs, aquestes trepidacions.
I el mode bulb el tenen la majoria de càmeres?
Sí, totes les que tenen una mica controls així una mica manuals o avançats tenen un mode bulb, val? O sigui, de fet els mòbils ja, molts d'ells també tenen un mode bulb, val? Llavors, el que necessitem, doncs, això, el trípode, el disparador i la càmera, no? Llavors fem una llarga exposició i en aquest cas volem una Via Làctea, val? Doncs una Via Làctea necessitarem, depèn molt del teu angular i tal, però necessitarem, doncs, una exposició potser d'uns 20 segons, l'obertura màxima possible de la càmera, un f2.8, un f2, el que ens doni aquest objectiu, val? I la ISO, doncs, normalment 1600, 3200, depenent una mica del cel que tinguem, la llum, la contaminació lumínica i de més. Val? I amb això aconseguim que les estrelles surtin estàtiques, no mogudes, val? I ens marqui el que és la Via Làctea, no? Evidentment haurem d'apuntar cap a la Via Làctea, haurem de saber on està, normalment es va buscar el centre galàctic, val? Que és, fa com unes banyes.
Per ser fotògraf també necessites orientació.
Una mica d'orientació o aplicacions que et diguin on està, no? Que hi ha moltes aplicacions, de fet ja hem parlat algun dia també de Photopills, que és una aplicació d'una gent de Menorca que val el seu pes en el preu, no? Que pagues, val 10 euros, però és una aplicació fantàstica per tot tipus de fotografies, per doncs, per fer Star Trails, per fer Via Làctea, et diu exactament amb el teu model de càmera l'exposició que necessites per fer aquella foto, no? Llavors, una mica els paràmetres ja els tindries.
No cal que trenquis massa el
no
cap?
No cal que trenquis massa el cap, si no, no tens coneixements.
L'aplicació es diu, ho recordes?
Es diu Photopills.
Photopills.
Tot i així, hi ha taules per internet que pots descarregar, hi ha aplicacions que et fan una funció o dues funcions que són gratuïtes, t'hauries de baixar 30 aplicacions potser per tenir-ho tot el que fa Photopills, però ho pots tenir gratuïtament també, eh? No, no cal que pagar per això. Però et facilita una mica la vida a l'hora de fer fotografia nocturna, no? Com deia, per fer Via Làctea en aquest cas i volem les estrelles quietes, no? Estàtiques, doncs seria això. Star Trails, vale? És una mica la vessant contrària, no? En el sentit de que fem exposicions més curtes, però fem més seguides, i llavors el que volem és juntar-ho després per tenir tot el que és el moviment de l'estrella, no? Bueno, de fet, no és el moviment de l'estrella, sinó el moviment de la Terra, no? Quan va girant la Terra, i aquella estrella fa una traça, no? No està quieta en el mateix lloc tota la nit, sinó que es va desplaçant.
No? I això es capta a través de, no d'una imatge, una fotografia, sinó una successió
de fotos. Es pot fer amb una única imatge, val? Una imatge molt, molt llarga, però clar, potser necessitaries una hora, mitja, dues hores, sis hores, val? I en canvi amb fent fotos més curtes i més seguides, doncs aconsegueixes el mateix resultat després ajuntant-ho en un programet, val? Perquè si no el sensor s'escalfa, genera més soroll, val? I no ens interessa. Llavors amb exposicions més curtes aconseguim també això mateix, val? I llavors doncs tens tota la traça de... Això ho pots fer, no necessites potser una càmera o un sensor tan exigent com amb una Via Làctea. Una Via Làctea necessites que no tingui tant de soroll, que la fotografia, i en canvi per fer un Star Trails doncs potser amb qualsevol càmera ho pots aconseguir fer, perquè no necessites, com dic, si haguessis de fer tota l'exposició d'una hora o dues o tres, no ho podries, però com són exposicions, com dic, més curtes i molt seguides, doncs ho pots fer amb pràcticament qualsevol càmera.
I per fer bones imatges a fotografia nocturna, suposo que la resposta potser és previsible o no. Aquí al Penedès, per triar-ne algun indret, suposo que ha de ser un punt alt, amb esmentades vigilar la contaminació lumínica. Hi ha alguna recomanació per anar a aquell lloc, a aquest indret?
La veritat és que aquí al Penedès tenim força contaminació lumínica, sí. I és molt complicat. Bueno, de fet, a tota la comarca de Barcelona, Tarragona i part de Girona hi ha bastanta contaminació lumínica i és complicat. Pensa que tenim, si no és Vilanova, Vilafranca, són ciutats com Barcelona que també et molesta aquesta contaminació lumínica, o inclús Tarragona. Apuntis on t'apuntis, tens contaminació lumínica i és complicat fer segons què. Per exemple, a Vilanova i de cara al mar, la Via Làctea, doncs pots aconseguir millors fotografies, perquè clar, de cara al mar doncs no hi ha aquestes ciutats, a dins l'aigua no n'hi ha que puguin provocar aquesta contaminació lumínica.
Val. La imatge bucòlica de la lluna reflexada a l'aigua?
Bueno, també seria una opció, val? El que passa que clar, per fer aquesta fotografia, per exemple, de la lluna reflexada a l'aigua, has de buscar també un objectiu adient, no? Perquè a mi, per exemple, per aquestes fotografies m'agrada fer-les amb un tele i que surti la lluna més gran, perquè si no la fas amb el mòbil i et queda un punt allà petit i no saps ni què és la lluna, no? Sí que ho saps, perquè es veu més gran que les estrelles, però clar, et queda una lluna molt petitona, no?
Per tant, moltes possibilitats de fer aquesta fotografia nocturna. Abans has esmentat el light painting.
Sí, el light painting és una tècnica més creativa, perquè tu pots partir d'una foto totalment negra, una foto inclús a casa teva es pot practicar, una habitació a les fosques, i pots pintar amb llanternes, amb qualsevol cosa que emeti llum, no? Una mica, no necessites... pots fer dibuixos, o sigui, hi ha gent que és molt bona amb això i fa dibuixos amb una llumeta i et pinta personatges, et pinta esquelets, et pinta dinosaures, et pinta, i t'ho pinta amb alçada i doncs et fa un dibuix del que sigui, no? I...
És una fotografia trampa, una mica?
Una fotografia manipulada,
no sé.
No manipulada, al final sí? Tu... O sigui, tota la fotografia la pintes amb llum, d'una manera o altra. Val? Tu estàs exposant el sensor a la llum. Aquí tu tens un... Bueno, podries considerar més pintura en alguns casos, perquè tens una fotografia en negre i tu t'encargues de donar-li llum amb el que sigui. També es pot combinar fotografia nocturna i light painting, no? Es pot combinar amb Via Làctea i fer... Bueno, hi ha molta gent que pinta darrere del model o de model, fa algunes esteles de llum amb eines concretes, amb doncs, tubs de plàstic amb filtres de colors, i et generen formes més abstractes i complementen una mica aquella fotografia d'una Via Làctea sola, doncs, col·loquen una persona i li afegeixen uns dibuixos, no?
Que té moltes aplicacions, entenem, artístiques, sí, segurament que s'haurà vist en exposicions, però sí, segurament alguna més, diguem-ne, no sé si pràctica o comercial.
Bé, a nivell comercial el light painting es fa servir molt també amb fotocalls, per exemple, amb carpes negres i fent, doncs, això, dibuixos darrere de les persones i il·luminant amb un flash aquesta gent perquè quedi congelada, però després, doncs, fan dibuixos per darrere, fan formes, fan el que sigui. De fet, també hi ha algunes eines ja més comercials en aquest sentit, que tu poses el teu dibuix en una targeta SD i te'l dibuixa. O sigui, mous l'eina aquesta i et fa el dibuix. Una marca, per exemple, per fer coses així com dius més comercials, una marca, una pilota de futbol, un drac, un el que vulguis, foc, el que vulguis. I és light painting, també, perquè al final és una eina que emet llum.
Abans parlàvem de com fer aquesta fotografia nocturna, els estels, com fer aquest Star Trails, també. No sé si també hi ha alguna recomanació per fer fotografia nocturna, més enllà d'aquest camp obert del paisatge, a persones, grups de persones?
Bé, a persones i grups de persones, doncs és ja més complicat, perquè al final... clar, tu necessites que aquella gent s'estigui quieta i, com et dic, amb el light painting ho pots fer. De fet, ho hem fet en algunes ocasions, i pintes a les persones, doncs, amb una llanterna, o si vols que s'estiguin, que surtin més quietes, perquè la llanterna de vegades fa que, com no il·lumines de cop a la persona, fa que una part estigui més moguda que una altra. Hi ha altres eines que li diuen escàner, que el que fa és, d'una passada, pots il·luminar, és com un fluorescent, per així dir-ho.
Però no ha de ser una llanterna, per exemple, qualsevol, ha de ser adient a aquesta aplicació.
Bé, no, és una llanterna com de mecànic. Aquesta és un pal una mica allargat, val? I això és, no, com un fluorescent, diríem, no? Que és així una mica allargat, que fa llum i li passes per davant a la persona i la deixes il·luminada i ja la deixes exposada en la fotografia, no? Llavors, amb aquesta tècnica pots anar il·luminant persona per persona i podries fer una fotografia a un grup de persones de nit, no? També.
Clicant cada moment, en cada vegada que s'il·lumina?
No. Tot això ho fem amb una única foto. No, excepte allò de les Star Trails, que com comentava són diverses fotos, les fotos normalment així de light painting i tal es fa deixant l'obturador obert i tu vas pintant durant tota l'exposició de la foto. De fet, tenim fotos de bastants minuts, 10-15 minuts, on estàs fent la fotografia i pintant l'escena, no? Perquè de vegades il·luminem l'escena en si, afegim elements, afegim dibuixos, depèn una mica del que vulguem aconseguir.
Hem parlat del que podria ser el lloc més adequat. Ens apuntaves, per exemple, a una recomanació propera a la platja de Vilanova. I el moment de l'any, alguna estació?
Bé, depèn, perquè clar, la Via Làctea, per exemple, només tenim uns mesos determinats en què es veu el centre galàctic, no? I normalment ara ja no es veu, per exemple, normalment és fins a l'octubre que es veu el centre galàctic i comença cap al març. Val, llavors, si vols fer Via Làctea amb el centre galàctic, que potser és la part més atractiva de lo que és la Via Làctea, perquè si no veus una franja i prou, el centre galàctic sí que té una mica més de volum i forma i tal, sembla unes, algú li diu que és un cavall, algú diu que són unes banyes, val, una mica el que tu vegis en aquell centre galàctic, però sí que té una mica més de forma que no una línia més il·luminada, que és el que ve a ser la resta de la Via Làctea.
Per captar-ho millor, per tant, mesos d'estiu, principi de la tardor.
Sí, 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 el que és la Via Làctea, sí, la resta pots fer tot l'any, perquè al final les estrelles hi són sempre, i la nit i la foscor també. I com dic, fins i tot el light painting el pots practicar a casa teva, que no necessites tampoc massa cosa. De fet, hi ha gent que fa servir diorames inclús i els il·lumina i fa light painting amb diorames, no?
O sigui, ja és un domini ja avançat.
Sí, ja, clar, ja has de saber fer diorames, no? O tenir algú que te'ls faci. De vegades imprimeixen amb impressores 3D, amb figuretes, de vegades amb impressores d'aquestes que tallen en formes i llavors creen també personatges. Bé, és tot un món, no? També, però es pot fer a casa en petit format, amb diorames, amb siluetes, amb qualsevol cosa que et puguis imaginar.
Però hem de dir que l'Ignasi Blanca és un especialista en aquesta matèria de light painting, perquè ha fet tallers, ha impartit tallers a altres companys aficionats a la fotografia des de l'Associació Fotogràfica de Moja.
Sí, 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 hem fet algun taller i també, de fet, l'última exposició també que vam fer era d'obres de light painting també, no? I bé, sí, hem fet tallers del castell de fotografia nocturna, que he fet amb un company de l'associació també. Vull dir que sí, sí, és una tècnica que a mi m'agrada bastant i que sempre que podem pues, practiquem, i per què no, doncs ensenyem a la resta de companys de l'associació fotogràfica, sí.
I que enganxa, entenem, també perquè té aquest punt creatiu.
Sí, clar, per mi, com dic, és una de les fotografies més creatives, no? Tu pots partir de res, de tenir una foto negra i allà fer el que tu vulguis. No, com dèiem en altres ocasions, clar, fotografia de paisatge, retrat, tot això sí que pots moldejar una mica la llum, en alguns casos, però poc més, no? Canviar un fons, fotografia de retrat, però aquí no, aquí pots fer absolutament el que vulguis, no? O sigui, de fet, pots tenir un fons i canviar-ho per un altre, perquè si l'il·lumines més o menys, de fet, podem fer fotos en plena foscor i que el fons sigui blanc, perquè l'il·lumines més del compte i aquell fons queda sobreexposat i queda blanc. I llavors només et deixes la silueta del personatge que vulguis, però tot el que és el fons el deixes en blanc.
Caram, per tant, gairebé no es pot distingir que s'ha fet una fotografia nocturna.
No, de fet, com dic, clar, és tan creatiu que hi ha gent que pensa que ho has fet amb Photoshop o has fet tot a l'ordinador, no? I en l'iPainting ens dona molt de valor a justament això, a fer-ho en una única fotografia i fer-ho en càmera, no? No haver de processar després res, sinó que ajustes el bàsic, però no toques amb el Photoshop, no afegeixes elements, no treus.
Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions, insistim, per exemple, el trípode, comentaves abans, per fer una bona fotografia nocturna, el mode bulb, també.
Sí, mode bulb.
I el disparador, no?
Sí.
Amb alguna indicació concreta?
Bueno, no, clar, com deia, per fotos de més de 30 segons sí que necessites el mode bulb i el disparador en la gran majoria de les càmeres. En d'altres, ja cada cop menys, pots disparar directament amb la càmera i ja no necessites un disparador amb el mòbil, vaja. Però sí, disparador per fotos de més de 30 segons. Per fotos de menys pots disparar amb el dit, pots disparar 2 segons o 10 segons perquè no tremoli la càmera i ja està.
Doncs deixem aquestes recomanacions. Ignasi Blanca, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquesta secció del Penedès en xarxa, el Penedès en un clic, i fins la propera, fins aquí unes setmanes.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.